La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia! Sabíeu que el bacallà va ser clau en la cuina catalana perquè es conservava bé? Això el va convertir en un producte imprescindible, sobretot durant la Quaresma.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui parlarem de vinya i de gallines, d'ous i de vi blanc i de vi negre. I ho farem amb en Carles Xuriguera. Comencem! Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos una bona colla de restaurants més i, sobretot, que tots fan, tots tenen en comú que fan un plat, que avui aquest plat, mira, em menjaria cada dia d'aquest plat, Òscar Gómez.
A mi també, a mi les patates emmascarades m'agraden molt, molt, m'agraden molt, molt en majúscules i una mida de lletra molt gran, molt, que t'ocupa tota la pàgina de la paraula, molt m'agraden les patates emmascarades. És un plat de muntanya i contundent, saborós, golafre. És un plat golafre, no?
És, sí, perquè a més és d'aquells que no necessites ni forquilla. Amb cullera i tot el pots menjar tu.
Com vol dir amb cullera i tot? Tot el que es pot menjar amb cullera s'ha de menjar amb cullera. Jo em menjo tot amb cullera. L'arròs també me'l menjo amb cullera. Amb cullera endavant, sempre, sempre. Però...
Visca la cullera.
Visca la cullera.
Escolta, on menjarem bones patates emmascarades?
Doncs mira, podem menjar-ne a Cal Míliu, a Rajadell, al Bages, que és una casa de cuina catalana familiar de llarga trajectòria. Va obrir el 1975, vull dir, és cert que el 75, pels que ja tenim una edat, doncs bueno, clar, com que ja estàvem donant voltes per aquí, encara que fóssim nens,
és aquí mateix,
sí, bueno, però són unes quantes dècades funcionant com a restaurant que ho has de fer bé. Si no ho fas bé, no dures 50 anys, val? Cal Borni, Vallcebre, al Berguedà, que fan un timbal de patates emmascarades amb una llenca de cansalada a sobre. Per favor, en aquesta casa de menjar, en una masia, ruralitat i excel·lència, Pep. I al Maspou, a Palau-sató, al Baix Empordà, que el fan amb carn de perol, botifarra negra i la xulla, que és aquesta peça de cansalada passada per la brasa, i està espectacular.
Les patates emmascarades, que escolta'm, també tenen versions, les patates emmascarades, normalment es fa doncs amb botifarra negra, però si anem a buscar o algú que faci les patates emmascarades, allò, clàssiques, clàssiques, aquelles originals, corbata i això que ara no és de la taula,
Sí, però bueno, si li poses una mica de botifarra a perol, que ja sé que no és ortodoxa, com fan amb Espou, jo estic a favor,
A favor, a favor, tot a favor. Òscar Gómez, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I avui a la Ruta Dolça per Catalunya ens n'anem cap a Valls, sí, perquè Valls, a més de calçots, també hi tenim l'enxaneta. No les enxanetes que es posen al damunt dels castells, sinó una mena de galeta seca que es va crear cap allà, diuen, als anys 80, per donar-li, doncs, a aquesta vila un producte que sigués allò tradicional d'aquesta part, diguem, d'aquesta ciutat castellera de Valls. Les enxanetes són una mena de galetes seques, de mida petitona, són en forma rodona i de color, evidentment, doncs, de galeta, de color torrat, allò clarot. La consistència és dura, és cruixent, i clar, per què és això? Doncs, home, perquè s'elabora amb el que hi ha a Valls, i és que a Valls balls, a més de calçots, doncs què tenim? Home, doncs avellanes, eh? Avellanes que són molt i molt bones. A part d'això, doncs, sucre, farina, ous, se'n fan unes boles, després, doncs, s'espolsen amb sucre, es posen a la safata de forn i vinga, cap a dins del forn a fornejar-se una galeta seca, que és una meravella per menjar-la, doncs, amb una infusió, amb un cafè llet o, si voleu, amb un d'aquests vins dolços que tenim a Catalunya, com una mistela o un vin blanc, perquè és una delícia, sobretot no només a les postres, sinó quan ens ve algú a casa que puguem regalar-li una bona conversa i un bon cafè o una bona copeta amb unes enxanetes de Valls.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
És dijous i no pot deixar de venir el nostre estimat Josep Dolcet. Molt bon dia.
Bon dia, Pep.
A les teves rutes per la Catalunya xarcutera, des del Delta de l'Ebre fins a la Vall d'Aran, des de Colera fins a les Terres de Lleida i de la Terra Alta. Avui, ruta per l'Alt Pirineu.
Sí, avui començarem el Pallars Jussà. Tirarem cap a l'Alta Ribagorça, passarem cap a la Vall d'Aran, després pujarem la Bonaigua i baixarem cap al Pallars Sobirà i acabarem a l'Alt Urgell.
Sospito que avui t'hi quedaràs al Pallars Sobirà.
Bueno, sí, ja, sí. Sí,
podem explicar-ho o no, això?
Bueno, pots explicar-ho.
Perquè en Josep Dolcet allà hi té un... En un innot tindret, no direm on, però hi tens un refugi que és una delícia.
Sí, 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 un refugi i les meves netes.
Ah, ara, ara. Escolta, comencem a Trem a Casa Badia.
Sí, Casa Badia és una institució no només a Trem, sinó a tot el Pallars, on en Jaume i el Jordi Badia, els dos, ens ofereixen tot tipus de productes tradicionals del Pallars. Ells han guanyat premis, però sobretot destaquen l'amor pel territori i pels seus productes. Tenim la girella.
La girella, que aquesta ja més o menys la coneixem, aquella botifarra de xai.
De xai, de l'aprofitament de xai.
Exacte.
Tenim els gossets.
Què és això dels gossets?
També és aprofitament. Els gossets hi ha diferents versions, però una d'aquestes versions és quan les botifarres esclataven a la caldera, després es recollia tota aquesta carn i s'embolicava amb la tela, i se'n feia un farcidet, o això, o quan s'acabaven les tripes s'embolicava la pasta amb la tela i es tornava a coure.
El xulís també, no?
El xulís, que és girella, xulís, identitat del Pirineu. El farcit de carnaval, que aquest és l'altre, i després la botifarra d'ou. Després, especialitats novetoses, botifarra d'ou amb girella, els seus formatges, olis de producció pròpia, les seves carns d'ovella xisqueta i la seva àmplia oferta de menjars cuinats.
M'encanta quan reivindiquem territori i també producte, com l'ovella xisqueta.
Exacte.
Que no n'hi ha gaire. Vull dir,
Casa Badia és territori 100%.
Des de Casa Badia anem cap a la Pobla de Segur, a Trem, a la Pobla de Segur, que allà hi tenim carns bastús.
Sí, aquí carns bastús és una carnisseria xarcuteria ja que s'ha fet molt gran, regentada pels germans Eduard i Cesc Bastús, on destaquen les seves carns de proximitat. Jo, quan parlava amb l'Eduard, em deia això. Sobretot digues carns de proximitat dels nostres ramats, la vedella i l'ovella xisqueta. També tenim el xulís premiat amb diferents edicions dels concursos de xulís del Pirineu, i tot tipus d'elaboracions tradicionals. Però si d'una cosa no estan orgullosos i són coneguts no només a Pobla ni al Pallars, sinó també pràcticament a tot Catalunya, és també per la seva girella i més recentment pels seus menjars cuinats.
I des de la Pobla de Segur ens en anem cap a la plana de Mont-ras. Allà m'agrada molt perquè dius Nacional 260 fins a Senterada, després agafeu la L503 cap a la Vall Fosca fins a la plana de Mont-ros, i allà que hi tenim?
Aquí tenim cada entema. Estem, pensem que estem a la Vall Fosca. Aquesta és una vall preciosa, tranquil·la, que val la pena anar-hi, on tenim diferents productors, entre ells hi ha Cadentema. Cadentema està, que també té botigues a la pobleta de Bellvei i a Llavorsí, al Pallars Sobirà. Està dirigida per la Dolors, la Dolors Toló, i ens recomana sobretot les carns de proximitat, ramats propis. De vedella i corder xisqueta, i el seu xulís guanyador del concurs de la Fundació Ofici de la Carn. El seu paté de fetge, no pa de fetge, el seu paté de fetge, d'aquestos ja per untar, el seu paté de fetge amb timonet.
Timonet, que és la farigola?
És la farigola.
Molt bé.
Les seves sacallones i les seves botifarres tradicionals. I, com no, la seva girella.
Va, i de la plana de Mont-ros anem cap al pont de Suert.
Aquí ja pugem per Herbes i baixem avall, i al pont de Suert tenim la xarcuteria carnisseria El Bon Rebost, de la Núria Brallans, on, a part de les carns de proximitat, insistim, estem a l'Alt Pirineu, i aquí ho tenen molt clar, carns de proximitat de vedella i de corder, la seva girella, estem en un territori propi de la girella. Penseu que a Pont de Suert fan una fira de la girella excepcional, on es pot tastar i on es pot degustar molt bé. La seva botifarra d'ou, que no és la botifarra d'ou que nosaltres esperem, és la botifarra d'ou de muntanya, és una botifarra d'ou feta per tornar a coure, per posar-la a l'escudella, a la vianda, que diuen ells, o bé passar-la volta i volta per la paella. La llangonissa decorada...
Què és això?
La llangonissa decorada, en altres llocs hi diuen llangonissa traïdora.
Uh-huh.
Penseu que a l'Alt Pirineu la llangonissa és l'embotit cru i la botifarra és l'embotit cuit.
Clar.
I la llangonissa decorada és una llangonissa on té algun menut, i que es fa a la brasa. Hi ha altres especialitats de la Ribagorça, com sacallones, botifarres negres, patés, etc.
I del pont de Suert tenim a una altra institució, a Vilaller. M'aixeco, perquè ara quan parlis
sí.
Tu, jo...
Ara ens hem de treure el barret. Anem a Vilaller, a la carnisseria xarcuteria Porter Stop, on el José Luis Porter i la seva mare, l'Anna Stop, és una carnisseria emblemàtica, acollidora, especial, amb els seus productes premiats, però tot premiat, vull dir, potser una de les més premiades de Catalunya, amb especialitats del territori, amb carns de proximitat, premi al seu xulís, a la seva pilota i botifarra negra per escudella, premiades al Fòrum de Girona, i no oblidar les seves coquetes.
Què és això de les coquetes?
Jo m'atreviria a dir que és una galeta de carn. Així com han dit la botifarra dolça, que era un caramel, aquí és una galeta de carn. És l'aprofitament amb pa, amb matafaluga, amb ou, amb sang... i potser em deixo alguna cosa, i d'això se'n fa una galeteta i es cou, i després això era antic menjar del pagès, però ara és una delícia.
Però això t'ho trobes, perquè a més a la carnisseria Porter Stop està al costat de la carretera, i tu, si puges cap a la Vall d'Aran, pots parar i dius, espera que carrego.
Sí, sí, i tant. Oh. I sempre tenen. Després tenen els productes com són els xiretons.
Què és això dels xiretons?
El xiretó és d'aprofitament, és un trosset de pota de corder envoltat amb un trosset de amb una mica de pulmó i una mica, no sé si recordo malament, de melsa, i lligat amb una mica de budell, i això se'n va a fer o rostit o el brou, o la vianda, que diuen ells, no? Botifarres negres de ceba, patés, confitats, tupines.
Déu-n'hi-do,
que bo. I les seves hamburgueses de sabors, moltes coses. Aneu i deixeu-vos aconsellar.
A llarga vida a la xarcuteria també Porter Stop amb en José Luis i la seva mare. De Vilallens anem cap a Bossòst.
Sí, sí,
i després a l'est.
Més que Bossòst, sí, exacte. Anem a Viella.
Volíem
anar a Bossòst, però vull dir, al final...
Bé, Viella i Agarós, no?
Agarós, exacte.
Allà, R. Estiller,
exacte. Oh. És també tota una institució de fer preservar l'essència de lo que és la Vall d'Aran. És un projecte peculiar per descarregar i difondre aquests productes. Hem preguntat per la seva xarcuteria, el Marcel ens recomana tots els patés, el seu paté de campanya de la casa, una recepta de més de 15 generacions, ens diu ell, el paté de campanya, el de fines herbes, el de ceps o el de conilla, el de pintada, o formatges com el blau, o de tomàquets secs, entre moltes altres especialitats.
T'explicaré una anècdota. Un servidor, una vegada a l'any, a l'estiu, se'n va a Restiller, a Gros, a menjar la bona olla aranesa, i vaig anar-hi amb una persona que feia 8 anys que era vegana. I aquell dia, això encara ho recordàvem aquesta setmana, mira, aquell dia allà, davant d'aquells patès, d'aquelles llangonisses que fan, aquells fuets d'allò, va decidir passar a una altra, diguem-ne, a una altra fase, deixar de ser vegana i a tornar a menjar carn, perquè va dir, és que allò era insuportable no tastar-lo, tu, de bons que són.
Sí.
De Gros, d'aquí de Restiller, anem cap a Delès, Esterri d'Àneu.
Sí, ara ja pugem la Bonaigua, i ja baixem cap a, sobretot cap al Pallars Sobirà, anem a Esterri, a Can Teixidor, on el Josep ens ofereix els seus productes tradicionals. Comencem, productes tradicionals del Pallars, amb personalitat pròpia. Aquestes els trobarem pràcticament tots els Pallars. Ell ens diu, Josep, quan li preguntes, Josep, què em recomanes? Josep, què em recomanes? Sobretot el xulís, la sacallona, el pa de fetge, un pa de fetge excepcional, les botifarres d'ou, les blanques i les negres.
Clar, i d'Esterri anem cap a Inet de Cardós.
Sí, això hi ha a dalt de tot. Aquí tenim l'Embotits Casolans Vall Cardós, on l'Alfons també, productes del, hi trobem productes del Pallars. Aquí és parada per anar a Tabascan. I sobretot, jo aquí destacaria algo que a mi personalment m'entusiasma, que és el seu bull de llengua curat. És un producte excepcional. Bull de llengua curat. Jo no l'he trobat.
No m'has atat el buit, Dolcet?
No.
Curat!
Curat. Bull de llengua curat, sobretot quan és el bull de llengua d'hivern, que cura bé. És un producte excepcional.
D'aquell que té 3, 4, 5 mesos.
Sí, que i a vegades ja fa com una mica de floridura fins i tot.
Oh, que bo.
És boníssim.
Bo.
Després tenim el xulís, la seva secallona, el seu paté de campanya i també el seu pernil cuit.
Pernil cuit també. De muntanya. D'Inet de Cardós anem cap a Llessuí.
Sí, aquí tenim un representant, aquí tenim en Filiberto, els embotits artesans de Casa Quico, que és una miqueta, potser una tendència, que aquí no és tendència, sinó que és consolidació de l'activitat, que és un restaurant. És un restaurant on elaboren els seus embotits i, a més, els comercialitzen. No una gran varietat, però sí els productes tradicionals de la zona, no? Ells tenen un xulís exquisit, també, vull dir, tenen un xulís amb aquell puntet, saps aquell puntet de ranci, saps, que li dona... Hòstia, i això què és, això què és?
Clar.
Molt bo, les sacallones, els seus patés i els productes curats, cuits tradicionals de la zona.
És que hem de reivindicar el que jo li dic, la cultura del ranci. És a dir, moltes vegades quan diem ranci, la gent pensa en el pernil, pensa en aquell greix groc del pernil, que diem, no, això s'ha de treure perquè és ranci. Però és que hi ha un ranci noble.
Exacte.
És a dir, el ranci, en petites dosis, és una delícia organolèptica.
Sí, aquí a Casa Quico, al restaurant, es degusten tots ells, els restaurants que et posen la cistella i que després marxes
i te l'emportes.
I tu pots degustar allà, que són deliciosos.
De Llessuí anem cap a Sort.
Sí, a Sort, la capital de la comarca, tenim embotits del Pallars Sobirà, on l'Alba Segarra ens destaca el seu farcit de carnaval, premiat en diverses ocasions al concurs de farcit que es fa a Sort, la seva girella, la seva botifarra traïdora,
La que dèiem, traïdora, tornem-hi,
llangonissa curada, la botifarra traïdora és el mateix, però cuita, és deliciosa, és una botifarra, aquí en diríem una botifarra blanca. I mira, jo precisament avui n'he menjat per esmorzar.
Oh, que bo.
I a mi m'agrada molt, amb una mica de pa torrat, el seu xulís i les seves sacallones.
I de Sort anem cap a la Seu d'Urgell.
Sí, aquí ara passarem al cantó, al port del cantó, pugem, i aquí ens anem al Cans i Elaborats Cerdanya. Aquesta és una empresa relativament jove, on l'Àlex es dediquen també molt a la distribució de carns i els seus elaborats. ells fan una botifarra catalana molt peculiar, de l'Alt Pirineu, molt bona, premiada als concursos de la Fundació, i també aquí ja passem als embotits tradicionals cuits de l'Alt Urgell, el llom i la cansalada curada.
La cansalada curada del llom, aquestes coses que costen moltes vegades de trobar,
Sí.
I que, escolta'm, cansalada curada, no allò que en diem el bacon o el bacó que diu el president del Barça, Aquí això, aquests no estan fumats.
No, cansalada curada, sí senyor.
I de la Seu d'Urgell avui acabem cap a Organyà, no sé si parlarem de les homilies d'Organyà.
Jo les homilies, que estan molt bé i les podem parlar, però a mi m'agraden les homilies ben acompanyat dels embotits de Can Ubach.
Bo, en tenia,
Exacte, on els germans Ubach, que en concret amb qui vaig parlar va ser en Damià, ens recomanava per davant de tot la seva llangonissa de muntanya.
Què és això de la llangonissa de muntanya?
Bé, és una llangonissa de generacions, ja consolidada pel seu pare, el Sebastià, una persona molt entranyable que jo li tenia especial apreci. Però aquí també ja tenim, encara hi ha, la donja.
Donja, què és això de la donja?
La donja és també, aprofitament. És la cansalada del coll, és un embotit fet amb la cansalada del coll, salpebrat.
Papada.
Sí, una tira de cansalada del coll, salpebrat i embotit dit d'un... També, si hi volem posar una miqueta de farsa de carn, i això escaldat i després menjat. Això, jo ara en tinc unes d'una a casa que quan les comenci jo sé que no les pots acabar. Duren, les tallem i ens les mengem.
Vols que digui què faig jo amb la donja a casa? Faig un biquini.
Un biquini, sí senyor.
Un biquini de donja amb formatge de, també, de l'Urgell i la Cerdanya. I si aquest biquini, en lloc de pa de mollo, el fas amb ensaïmada...
Això
ja és... Mira, Dani, no, tranquil, ja parem. Sí. És que tenim en Dani aquí, que s'està fent la boca aigua, pobra.
Aquí els germans Ubach també ens recomanen els seus bulls de llengua, les clàssiques, la blanca, la negra, la botifarra d'ou, i també destaquen, diu sobretot, no t'oblides dels nostres canelons sense gluten, amb la pasta elaborada per ells mateixos, i amb les carns i la llet de productors de proximitat.
Avui en dia, allò, dius, ostres tu, a l'estiu, que fa calor, que hi ha molta gent que no té temps, doncs mengeu canelons, aneu-vos a buscar la carnisseria, home.
I tant que sí.
També. Josep Dolcet, moltes gràcies. Torna la setmana que ve.
I tant, tornaré.
La Fonda.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Des de l'Empordà, entre Torroella i els paisatges de Palau-sator, fins a l'entorn de Sant Llorenç Savall, en Xuriguera ha anat teixint un vincle cada vegada més profund amb la terra. Primer el vi, després la vinya, i ara una aventura que sorprèn, una granja amb 2.000 gallines. Actor i pagès, pagès i actor, escenari i corral, paraula i terra. Avui volem entendre com conviuen aquests dos mons dins el seu, què li aporta la pagesia, com viu el moment actual del vi i què significa, en ple segle XXI, decidir cuidar 2.000 gallines i produir ous amb sentit. Carles Xuriguera, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Pep, molt bon dia, gràcies per ser-hi,
Escolta'm...
Has fet un bon viatge avui.
Home, però és molt bonica aquesta carretera d'Artés fins aquí, tu.
Guapa, és guapa, sí. Ara som a la Vall d'Hortes, és un paradís, això, és un paradís. I a mi me'l va fer descobrir la meva dona, que és d'aquí, i em va enamorar ella, però el paisatge potser encara una mica més.
Això les coses de l'amor, perquè deixar la teva Torroella per venir cap aquí a Sant Llorenç Savall...
És gros, això, Vull dir, te l'has d'estimar molt a la dona.
Escolta, com la vas conèixer?
Ens vam conèixer a Arbúcies. Clar, Arbúcies, quan estàvem en Teatre de Guerrilla, que la nostra seu era Arbúcies, una festa major, doncs ella tenia una casa llogada per allà i mira, ens vam conèixer al Festa Major d'Arbúcies. Coses de la vida.
Coses de la vida. I clar, el que no sé és si ha sigut una coincidència o sempre ho portaves a dins, això de ser pagès.
Ostres, a casa érem pagesos. Jo no, mai de la vida havia pensat que seria pagès i tampoc no m'hi considero, perquè quan veig els pagesos de veritat, me cago en dir, són herois, eh? Són gent molt, molt valenta, moltes dificultats, que els hi carden cada vegada més problemes, i jo em considero un pagès amateur. M'hi foto amb totes les ganes del món, eh, Pep? Ja em coneixes, però lo meu és... No em puc dir pagès, Pep. No em puc dir
però pagès. Escolta, no em pots dir pagès. 2.000 gallines, i aquí sí. Mira...
2.400 gallines ecològiques.
En sèrio?
2.400 gallines ecològiques, 4 hectàrees de vinya ecològica, 50 hectàrees de bosc, i una hectàrea i mitja d'horta, que ara estic treballant també amb la gent de les Rafardes, que fan llavors, i els tinc instal·lats aquí a casa i fotrem coses molt ben parides.
I després dius que encara ets un amateur, tu.
Sóc un amateur perquè és que els hi tinc molt respecte als pagesos. En conec a molts, conec molt les seves circumstàncies, que són moltes i diverses, és veritat, la pagesia és molta i diversa, però, hòstia, jo la respecto molt i la valoro molt.
Escolta'm, m'has portat fins aquí amb una vinya. De fet, quan hi he arribat, arribaves aquí amb un New Holland que em fas molta enveja, eh?
És ben parit, eh? Hòstia, és un, sí, un New Holland d'en Pere Verde de Verges. Jo estic aquí dalt al Vallès Sobirà, en dic jo, d'això. El Vallès Sobirà, però les meves arrels a l'Empordà, doncs, són... Bueno, és que no me'n puc desvincular. Llavors, el meu maquinista de referència és a Can Verd, a Can Verd de Verges, i tant.
Escolta'm, i com has sigut això? Perquè tu feies vi a l'Empordà i ara el fas aquí. Com ha sigut?
Jo feia vi a l'Empordà i he estat 10 anys fent vi a l'Empordà, estava implicadíssima dintre del Consell Regulador, estava a la Junta del Consell Regulador de l'ADO, feia equip amb en Xavier Albertí, que era el president, i amb Antoni de Mas Llunes, vull dir, què passa? Que jo vivia aquí dalt. Són 2 hores de cotxe. Com m'anava cap a l'Empordà, que m'ho estimo a mort, m'hi passava una setmana. A casa no deien res, però deien, ostres, poder prou, no? Vull dir, saps? Poder que siguem més pràctics. I es va donar una circumstància molt tràgica, molt dolenta, que és que aquesta vinya i les que no veus que estan aquí darrere, les 4 hectàrees en total, les portava l'Adrià Garriga, un amic meu, es va morir. I jo era un projecte que havia seguit amb ell, que bé, que ens coneixíem molt, i no sé, em va cridar molt. Vaig parlar amb l'Àngela, amb la seva vídua, i ella va voler plegar, evidentment, i ho he agafat jo, ho vaig agafar-ho jo ja fa 3 anys, però perquè hi ha aquesta vinculació, per mi, clar, això és aquí hi ha l'Adrià i ara hi soc jo, no? Però qui planta tot això, qui comença, qui té el projecte és l'Adrià Garriga, mor massa aviat.
Bueno, és una manera també d'homenatjar-lo, de no oblidar-lo, no?
Sí senyor, és una manera també de recuperar, a part d'això, de la figura de l'Adrià, que sempre el tinc molt present. Estem enmig d'un parc natural, estem enmig de boscos, estem recuperant això que ara tant està de moda en la boca dels polítics, camps de conreu enmig de la salvatgia, no? Igualment, el parc natural està molt bé, però necessitem aquests tallafocs, necessitem recuperar aquestes pastures, aquestes vinyes, aquests secars que hi havia abans. Tot això s'ha de recuperar i això és un tema que m'apassiona.
Home, s'ha de recuperar la varietat, s'ha de recuperar aquests conreus, i clar, hi ha una cosa important aquí, i és el fet precisament de les varietats de que suposo que ja hi eren, no? Què hi va plantar aquí l'Adrià?
Aquí l'Adrià va plantar el picapoll blanc, una vinya preciosa que hi ha més de... És que fa una ondulació, aquella vinya és superguapa. Picapoll blanc, va plantar-hi sumoll, que és aquesta vinya on estem ara nosaltres, i va plantar garnatxa blanca. Hi ha una part d'ull de llebre, que això l'Adrià, uita, no sé per què va fer-ho, però va plantar ull de llebre, i jo estic pendent de fer d'empaltar-ho tot de Mandó, que Mandó és molt, molt interessant. Estem al costat del Pla de Bages, darrere aquesta muntanya és Bages ja, i m'agradaria canviar aquest ull de llebre pel Mandó.
Home, hi té tot el sentit, fer Mandó aquí, no?
Sí, té molt, molt, molt de sentit. El sumoll, jo, clar, vinguent de l'Empordà, no m'hi havia barallat mai, encara l'estic entenent, no és pas fàcil fer sumoll, és que, bueno, és una planta difícil, però també a l'hora de vinificar té la seva dificultat, però ja, el sumoll l'haig de tenir, sóc pràcticament a tocar del Bages, sóc enfilat a dalt de tot del Vallès, el Vallès Sobirà, com et deia abans, per tant, el sumoll, picapoll i mandó, això ja de ser aquí.
Escolta'm, clar, aquí esteu, Déu-n'hi-do l'alçada que esteu, no? Com és treballar amb aquesta alçada que teniu aquí al voltant dels 500 metres?
Doncs mira, jo no hi estava acostumat, això, 500 metres, clar, jo vinc de Rany de Mar, a l'Empordà, tot va molt més tard, et fa patir el mes d'abril per les gelades, et fa patir, aquest any ha anat tot molt bé, però d'alguna manera recuperes els tempos que hi havia abans a tot Catalunya, no? Veremes el primers d'octubre. Saps? Jo me'n recordo a Maspatiràs, a Fonteta, a finals d'agost està fent verema, amb varietats negres, eh? Una garnatxa que anava molt avançada i era allò, festa major de Sant Genís, verema. I dius, ostres, això està molt avançat. I aquí he recuperat els tempos més antics que hi havia, doncs fa 50 anys, fa 100 anys.
Escolta, estem al mes de juliol, veiem aquí una mica d'herba, bueno, bé, una mica d'herba, totes les vinyes, entre vinya i vinya, ple d'herba, tu ets d'aquells que, escolta'm, que la terra, com menys tocar-la, millor, no?
S'ha de gestionar. Aquesta herba vol dir més feina. Sembla que diguis, els vells d'aquí m'ho critiquen, diuen, vas amb tanta herba, no sé quantos, però s'ha de gestionar. Això no és fàcil, eh? Abans m'has vist arribar amb el tractor i és perquè haig de començar a fer una passada d'intercepa bastant important i la gestió de la coberta vegetal és importantíssima. Ara, passat verema, aquí tenim pensat, ja tinc demanada la llavor i farem unes lleguminoses que venen de Cal Pauet de Berga, que des d'allà aconsegueixo tot l'adob en verd, diferents tipus de lleguminoses, i passat verem sembraré mig de vinya.
Escolta, i com és això? Perquè clar, a veure, ja també podries, amb el teu soci que tens aquí a Catalunya Ràdio, amb en Peyu, no sé, que t'hi fes aquí, que t'hi deixés unes cabres, no?
Sí. Abans hi havia en Dani aquí, el pastor, ara no hi és. Estaria bé, gestionar també cabres, però és que jo ja no puc més, Pep.
Home, jo m'estic pensant, aquest home, entre tu, en Feixedes, en Peyu, que també deixa-la anar, estàs al camp, una truca, no sap si truca per alguna cosa de les cabres, però si aquesta temporada que ve amb el programa que seu... Com ho feu, això, de canviar tant de registre? I després, no, és que el divendres me'n vaig a Ulldecona a fer el Mares amb en Feixedes.
Sí, senyor, és així, vull dir... caps de setmana actuació, jo què sé, no ho sé, disfrutem de la vida.
Però jo pensava, com us en recordeu de... No, avui què fem? El Mares, avui fem aquest, avui fem l'altre. Vols dir que no canvieu una mica el guió, una mica com l'estranya parella feien?
És ofici, no, sí, a veure, el guió hi ha de ser-hi per poder-ne marxar, és veritat que a vegades ens n'anem, però ens convé molt quedar-nos en el guió, perquè si no, veia feinada, haver-nos d'inventar la cosa cada vegada, no.
Escolta'm, veig aquí aquestes 4 hectàrees de vinya que deies, bueno, veiem una d'aquestes, sí. Clar, aquí suposo que això, tu deies, una matera molt bé, però clar, Déu-n'hi-do les ampolles que en deuen sortir d'aquí.
Aquí estic per sobre de les 10.000, 12.000 ampolles, no tinc una producció molt alta, o sigui, el tant per cent per hectàrea, no estic al Penedès, aquesta terra és molt pobra, sí que l'anem regenerant, val, però està, la producció és baixa, estic això entre 10 i 12.000 ampolles, Pep.
Si només et dediquessis a fer vi, en podries viure?
No, amb 4 hectàrees és impossible. A Catalunya és impossible i a Espanya també. Si tinguéssim models com tenen a la Borgonya, per exemple, que per mi és un model molt a seguir, o al nord d'Itàlia, les Dolomites, allà hi ha projectes molt interessants, amb poques hectàrees, molt ben explicats, molt ben cuidats, amb un estat a darrere que recolza això, que un dels nostres problemes, i perdoneu que em fotim política, és que no tenim un estat que ens recolzi això. Tenim un incavi que fa molta feina, tot el que vulguis, però ens falta un discurs comú a Catalunya, respectant cada una de les zones, eh? Això, quan estava a la DEO, era una de les meves obsessions. Tots som diferents, tots hem de trobar la nostra idiosincràsia i saber-la explicar, però hauríem de fotre un front comú molt més ben parit que el que estem fent.
Bueno, i també potser després des de l'hostaleria, i també cadascú des de casa a l'hora de comprar, no? Sí. Donar valor, tant que parlem precisament de política, la política també, aquí a la Fonda ho diem així, és que es fa comprant.
no?
Sí, ho sé que és un discurs teu, perquè t'escolto i te l'he sentit moltes vegades. Tu anant a comprar segons què, estàs fent política. I estàs triant una cosa i destriant una altra. Estàs fent anar bé alguns i fent anar malament els teus propis moltes vegades, eh?
És que és curiós, perquè podem ser capaços de pagar 80 euros per una ampolla... Dic 80, que és el preu dels més baixos per una ampolla de xampany, sí. Però pagant a 80 per una ampolla de vi o per un corpinat, poder et fa mal el queixal, no?
Ens sembla un pecat gros. Mira, has dit corpinat. Jo, la gent de corpinat, admiració absoluta. La valentia que van tenir en el seu moment de plantar-se, dir, no, això ho farem d'aquesta manera, posar-se unes regles i unes auditories molt grans, molt bèsties, eh? Allò és d'admiració total. L'únic que no m'agradava és el nom, i ja ens hi hem acostumat. Ara ja està. Per tant, jo entrec que la gent de Corbinat, però és d'admirar. En conec a molts i per mi són referent.
Llavors, aquí només ens falta una cosa. Primer de tot, fer un bon vi, després saber-lo explicar, perquè la gent doni valor i, sobretot, doncs, pagui el preu just que s'ha de pagar. No? Aquesta filosofia Slow Food, bon, net i just.
És exactament això, Pep. I per això la tècnica de fer vi a Catalunya ja la tenim. La qualitat ja la tenim. Per mi ens falta discurs i saber-nos internacionalitzar una mica més bé. Per mi és això.
Escolta, aquest cotxe s'engega molt bé, eh?
Aquest cotxe és nou. Aquest cotxe és... Això és un... En Peyu em va dir, has d'anar a veure en casa coberta de Vic i amb aquest tio aniràs bé. I la veritat és que vaig bé. És una pick-up que la carrego, me caso un diner, i portem llenya, i portem eines, i portem de tot el que faci falta.
Les pick-ups són com un joguet, no?
Les pick-ups són boniques, a mi m'agraden molt, però, hòstia, són eines, eh? No... Ara cada cop les foten més de luxe, cosa que no m'agrada, però per mi és una eina, això és una eina, com el tractor.
He vist que aquesta vinya d'aquí i tenies una mica de cendra allà a peu de vinya. Això per què ho fas?
Això perquè he detectat que hi ha uns cargolats petits, hi ha unes cargolines blanques que se m'enfilaven cap a dalt al cep. La cendra, ben posadeta en els llocs estratègics, els evita cargols.
Clar, això...
Va bé per la vinya, però alhora el que faig és barrera pels cargols.
Això també és sostenibilitat, no? Vas fent foc a l'hivern i mira.
Sí, sí, clar. Bueno, la masia que hem anat, a la Roca, allà ha fotut uns focs a terra i unes carns a la brasa, que això és vida, això és vida, Pep.
Escolta, ara que hem passat per aquí, he vist que també tenies arbres que vas tallant, també és una manera de gestionar el teu territori, no?
Nosaltres tenim 50 hectàrees de bosc, s'ha de gestionar, hi ha un pla forestal. No et vull fotre cap rotllo, però sóc el president de l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall. Poca broma. I ja porto 6 anys seguint de president i aprenent moltes coses i gestionant bosc, explicant la gestió dels boscos, el perquè de les tales, el perquè de algunes varietats s'han de treure, el que significa la biodiversitat en el bosc català, que a Catalunya tenim massa bosc. Tot això és una feinada, també, Pep.
I
també...
És que, clar, i a vegades és aquesta ignorància, ara que som a l'estiu i que es parla tant també dels focs i tot això, no? Moltes vegades un quan veu doncs, que es tallen arbres des de l'ignorància, no? Segurament és allò de, mira, estan destrossant el bosc i no, s'està gestionant.
És el contrari, exacte. No estem destrossant el bosc. El bosc s'ha de gestionar i hi ha plantes invasores, hi ha arbres que no hi han de ser i alliberem aigües blaves que diem, aquesta... que ara hem passat molts anys de sequera. Tanta bosc, aquesta aigua es gasta. Vull dir, la necessita la terra, les necessiten els aqüífers de casa nostra, no? S'ha d'alliberar. I com s'allibera? Doncs traient arbrat que no hi ha de ser-hi.
Escolta, i això de les gallines, com has acabat tinguent una granja amb 2.400 gallines?
Doncs fa 20 anys que existeix aquesta granja, que era de la Montserrat Ferrer, es va jubilar, i estava dintre casa nostra, dintre la nostra finca, es va jubilar i em va dir, me la vull treure de sobre, estic buscant un traspàs, un comprador, i dic, ja el tens, sóc jo. Ja el tens. I amb l'Albert, el meu soci, que ara coneixeràs, doncs li hem comprat la granja i ja portem un any i mig amb gallines ecològiques, venent en proximitat, venem a restaurants de Terrassa, Sabadell, i botigues i cooperatives de Terrassa del Vallès. Nosaltres fem venda de proximitat, que ens la fem nosaltres mateixos.
2.400 gallines, home, això, guita, que no en facin totes ous, però ara que estem, diguem-ne, en una bona època a l'estiu, déu-n'hi-do la quantitat de dotzenes que en feu cada dia.
Sí, sí, estem al voltant d'això, 500 i pico dotzenes, 500 i pico... Sí, exacte. No fan un ou cada dia, però nosaltres traiem uns 2.000 ous diaris.
Déu-n'hi-do. Escolta, i aquí hi ha una cosa important. Clar, ara estem a l'estiu. No sé si l'estiu, que pateixen més calor les gallines, en fan més o en fan menys?
No en solen fer menys. Gestionem molt bé el tema de calors. Les nostres gallines pasturen, vull dir, surten. Cada dia surten al carrer, al mig del bosc. Al carrer, vull dir, a l'aire lliure. I amb les ombres d'aquests boscos, doncs, si està prou bé, no fan menys. Nosaltres estem en una producció per sobre del 80, entre el 80 i el 90%.
Doncs va, anem a veure les gallines.
Aquí tenim 4 gallines, cada gallina hi ha 600 gallines, amb ecològic, cada gallina té els seus 2.400 metres quadrats de pati on surten a partir de les 11 a pasturar les gallines, van pel mig del bosc, és maco de veure, amb aquests gossos del Pirineu gegants que tens aquí, estan enmig d'elles, vigilant-les, que no els ataqui cap animal, que no hi hagi cap guilla, és ben parit de veure això, m'agrada molt.
I en aquests patis, escolta'm, en reixa perquè no hi hagi cap, diguem-ne, influència en cap en cap altre ocell.
Clar, està tot ballat i a més protegit per la part aèria, perquè si no venen les aus rapaces i de veritat t'agafa la gallina i se l'enduen.
Oh, per això tens aquests aquí, no?
Aquestes bèsties són guapes, és que són grosses, i com els veus al costat de les gallines dius, fan petxoca. Però hem entrat i has vist que estaven ben tranquils.
Tranquils, bueno.
Arribes entre sol i t'asseguro que no passes, eh?
Sí, quantes vegades haig venir tot aquí amb tu, perquè no tinc, que soc de la família.
No sé, t'ho he de presentar, que t'olorin bé.
Escolta, quina raça heu triat aquí?
Aquí hi ha dues races. La blanca, ara no me sé el nom, però la marrona és Isa Brown. Són unes gallines que ja venen certificades amb ecològic, el nostre pinso també ja tot és amb ecològic, i nosaltres tenim el segell zero en els ous, que després te'n passaré mitja dotzena. Mitja, eh?
Mitja.
Una no, eh? Mitja.
Ets català i de Torroella, eh? Escolta'm, com és un dia a dia aquí? Perquè ara dius això, a les 11 ja surten a pasturar. Sí. Clar, allò que diuen que n'hi ha que ens agrada fer vida de gallina és allò, quan veuen que s'acaba el dia ja cap a dintre, no?
Mira, ja surten... nosaltres aquí fem la primera recollida a 8:45 del matí. A 8:45 del matí anem fem la recollida a mà a tots els nius i fem una recollida. I cap allà a les 11 fem una segona recollida i obrim els galliners perquè surtin en els patis. Entre 2:45 i les 3 se'ls hi donen el menjar, i quan senten que els hi entra el menjar en els galliners, elles mateixes ja tic-tic-tic-tic-tic tornen cap a dintre. O sigui, a 4:45 tornen a ser totes a dintre amagades.
Que la quarta, cinc, a vegades a l'estiu, com estem ara, home, doncs encara hi ha molta claror. De fet, aquí ja també hi ha claror, aquí, el galliner.
Sí, hi ha claror, té unes hores de llum estipulades per... Clar, aquí hi ha una... Imagina, tenen nutricionista, aquestes gallines, tenen veterinària, i hi ha unes hores... Més que jo, sí, estan més ben cuidades que jo, i tenen unes hores de llum concretes pel seu cicle vital.
Home, crec que és una cosa d'aquelles importants, sobretot que tot tingui un sentit, no? Parles molt de l'ecològic, parles molt de sostenibilitat, Xuriguera, parles de territori, parles de varietats, parles de raça.
potser aquest és el discurs, diguem-ne, que hem de tenir enfront a tota aquesta gran urbe de l'alimentació, que moltes vegades doncs, només mirem el preu, no? I no volem, no mirem quant ens costa, no només monetàriament, sinó també com l'aliment com a vida.
És veritat, jo sé que és difícil, eh? Nosaltres som una explotació petita, som dos socis i portem la vinya, portem les gallines, portem l'horta, però sé que és difícil, eh? Tirar endavant una empresa d'aquestes característiques, però hi ha un llibre molt interessant que diu el preu real del menjar barat. Si ens miréssim exactament el preu real del menjar barat, veuríem lo car que ho paguem tot i el mal que ens està fent tot plegat i com ens estem carregant el nostre propi sistema de viure en aquest planeta.
Clar, i quan aquí afegeixes la salut...
Exacte, i quan aquí afegeixes la salut... Mira, nosaltres tenim la sort que tot el nostre producte es ven a 30 quilòmetres d'aquí i a menys, a 20... Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Castellà del Vallès, està tot col·locat aquí. Alguns amb restauradors prou famosos com en Marc Ribes, però també cooperatives de consum, botigues especialitzades. Estem molt contents de poder servir això aquí tan a prop.
Arriben aquí, recolliu els ous al matí, llavors hi ha aquella feina, això que sempre es parla, no? Sobretot els mitjans de comunicació, quan parlem dels ous, de si s'han de posar a la nevera o no s'han de posar a la nevera, de si s'han de netejar o no s'han de netejar. Què feu vosaltres quan agafeu els ous?
Molt senzill, no es poden netejar els ous. Els ous és una cèl·lula i és molt porós. Llavors, qualsevol cosa que li passis en aquesta closca entrarà dintre l'ou. No. Els nostres ous es recullen a mà, es guarden en un lloc, bueno, en els prestatges, que està amb aire condicionat, o sigui, hi ha una temperatura controlada, sobretot ara en aquestes temperatures de l'estiu, i no hi ha una manipulació, no es poden netejar els ous, perquè seria com a molt els pots fregar si hi ha una mica de merdeta, saps? Perquè hi ha gent que, ui, sembla que si veuen una merdeta, doncs és dolent, no, però és... La bioseguretat a dintre d'una granja de gallines ha de ser molt important i la netedat i la manipulació d'aquests ous és molt important, és sagrat.
Hi ha una cosa important amb tots aquests temps que estem vivint i és que els ous sembla que hagis posat una granja de gallines en el millor moment, perquè crec que potser és el moment on els ous agafen més valor, no?, l'alimentació que tenim.
Sí, són molt cars, ha pujat molt de preu per moltes raons, a vegades diem els xinesos, a vegades diem el pinso que ens ve d'Ucraïna, per moltes raons. A mi m'atruca gent de França, aviam si vull vendre'ls els ous, saps? Imagina't, estan buscadíssims els ous. Nosaltres el que volem és vendre'ls, que això sigui sostenible. No pugem el preu per pujar el preu, necessitem que això sigui sostenible i que ens hi guanyem la vida, ja està. No, els nostres ous són més cars que la mitjana, és veritat, no és un nou...
Més cars o més costosos? Perquè, clar, això de cara sempre dic que té a veure amb el valor, no?
Hòstia, és veritat, perquè hi ha frases que sé que són teves, perquè te'ls sento dir i perquè hi crec molt, i amb tu fa temps que ens coneixem, eh? Però a més te segueixo i dic, és veritat, ostres, en Pep té raó amb aquestes frases, i no és el mateix ser car que ser costós. No és el mateix, Pep, té raó.
Escolta, i per què la Isa Brau, Nino, per exemple, no sé, ara tu que ets a l'Empordà, no? Allò, home, unes gallines empordaneses, No donen tant de rendiment, no són tant la vinya mal o què?
És això, sí, és un problema de rendiments, sí. Nosaltres tenim unes gallines, bé, que sabem que funcionen, amb una empresa que també ens fa la gestió de nutrició, que també ens fa la gestió de veterinària. S'han provat, eh? A mi m'agradaria tenir una granja experimental amb gallines autòctones, però això ja forma part del meu caràcter romàntic aquest, que a casa no puc anar mai a enlloc així, Pep.
No, home, però aquí, a veure, aquí un galliner més, un galliner menys, ja tiquem, no?
Ostres, no, està tot molt regulat, molt regulat. No, jo no podria posar 600 gallines més si no tingués l'espai i els metres quadrats necessaris per tenir-ho. No, jo vull ser aquest zero que porta el meu ou, és important i jo el vull respectar molt i molt, si no faria trampes.
Aquest zero de l'ecològic et marca aquests metres que deies per cada gallina i tot això. Després veiem, diguem-ne, que hi ha molta diferència entre el zero i l'antítesis dels ous, no? I una altra cosa és que això, com dèiem ara, ho sabem valorar o no. Però clar, és que el control és important, l'alimentació, allò que mengem.
És importantíssim. Ostres, jo penso que estem en un moment que podríem... o sigui, mai no havíem tingut tanta capacitat de generar menjar i menjar bo a la humanitat, val? I estem en un moment que cada vegada estem menjant pitjor. Ostres, tenim problemes d'obesitat amb nanos molt joves. I abans ho veiem que passava als Estats Units, això, però ja està passant al Mediterrani. Al Mediterrani. El Mediterrani, que és un lloc, que és el paradís, que tenim una biodiversitat alimentària impressionant, que tenim una cultura mil·lenària de nutrició, de plats, de... és que és la nostra cultura, i tinguem obesitats en el Mediterrani, és molt greu, eh?
És professor, mira, Carles, quina és per tu la millor manera de menjar-se un ou?
Ostres, m'agraden de moltes maneres, però la meva dona fa unes truites espectaculars. Ella les fa més bé que jo, eh? Però un ou, no sé, és que...
Què vols dir, que ella fa truites i tu fas ous remenats o
sí,
què?
Sí, exacte. Jo faig revoltillos, que diuen els castellans, i ella fa unes truites sucoses de dintre. Saps aquella cruesa, aquella cosa crueta de dintre i ben feta de fora? Doncs és una especialista, en sap molt la Marta de fer això, m'agrada molt.
I quin és el millor ou que t'has menjat amb alguns dels teus clients?
Clar, hi han plats ous, com en diuen, aquells ous que són com poché, aquests ous que són crusos, que és
la clara tova i el rovell cremós, no?
Això. Jo m'he menjat una cosa que no sabria ni com dir-ho al Siri de Terrassa, que dius, cas un dena, que ben perits que sou els cuiners i que bé que ho foteu, això, com ho transformeu? Admiració màxima.
Escolta, d'aquí 10 anys vista, aquí a la Fonda sempre tenim aquella tesitura de mirar a 10 anys. Com t'agradaria que sigués en Carles Xuriguera? Com t'agradaria veure't?
Ostres, a mi m'agradaria estar arrelat com no puc perdre aquesta arrelamenta que tinc amb la terra, amb el bosc, amb aquest sector primari. No... És vital. M'agrada molt el teatre, ja ho saps, faig ràdio, faig tele, però cas un dena, si desaparegués la tele, és que m'és igual, però si desapareixen aquestes gallines, desapareix la vinya, hòstia, potser moriria, eh?
Et posarem una tesitura que segurament és molt complicada perquè és com allò del pare i la mare, però si haguessis de triar, què és el que et fa més feliç, el damunt d'un escenari o el damunt d'un tractor?
Hòstia, ara abans com has arribat m'has vist sobre el New Holland, era com un nen petit. Tu saps el que és? És que sóc com un nen petit, sóc tan feliç allà.
Crec que la millor manera d'acabar aquesta entrevista seria menjar-nos un ou ferrat i beure una copeta de vi d'aquesta vinya de l'Adrià que estàs treballant. Segurament seria un bon maridatge, no? Un dels teus ous amb un d'aquests vins.
Ho he fet i funciona i hi ha una connexió que no saps pas d'on ve i un sentiment que dius, bueno, clar, és que hi ha l'Adrià. En algun lloc hi ha l'Adrià, eh?
Carles Xuriguera, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Pep, per acompanyar-nos.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: no hi ha alta cuina sense respecte pel camp. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. No through here, I smell the surrender.
Put your hands up.